I aquesta idea ens acompanya, diria que el rodamón més important que té aquesta casa, Catalunya, que tenim a casa, perquè ha jugat pràcticament a tot arreu, i a tot arreu on ha anat, ha marcat gols. Aquesta nit ens acompanya el Bojan Krkić. I el recordem com un jove que debutava amb el Barça i que era tan jovenet, i ha anat passant els anys, i l'hem anat veient celebrant gols amb moltes samarretes, aquí i una mica més lluny, i encara una mica més lluny, i en tot tipus de lligues, en totes les competicions. Ha vestit samarretes d'equips històrics. Ha vestit samarretes mítiques, com la de l'Ajax, com la del Milan, evidentment com la del Barça. I ara el anem a buscar una mica més lluny, un lloc una mica més fred. Què li espera a Bojan Krkić? Doncs aquesta nit ens ho explicarà. Bojan, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Com estàs?
Sí, molt bé.
De vacances?
De vacances, sí.
Això per tu, fer vacances a 3 de desembre, deu ser encara molt nou, no?
Sí.
Poc habitual.
I les que porto ja, que ja fa uns dies que estic per aquí. I bé, ara estic als Estats Units, que la Lliga doncs, té les vacances són ara en aquest període, llavors, doncs, bueno, disfrutant-les.
Jugador del Montreal Impact, tens ganes de començar la pretemporada?
Sí, tinc moltes ganes.
Farà molta rasca.
Sí, per això anem a Orlando. Anem
La pretemporada la fem a Florida amb millors temperatures. Ara estem mirant menys 5 graus. Si us desplaceu i feu un estatge llarg a Orlando.
Sí, exacte, sí.
Perquè, clar, el fred de Canadà l'has pogut viure a final de temporada, però...
Sí, poc, perquè vaig arribar allí a l'agost, he estat 2 mesos, i encara feia bona temperatura, però sí que és veritat que és un lloc fred, que tothom diu que és molt fred, però jo també vinc de Lleida, que Lleida també és un lloc molt fred, llavors...
Jo crec que apujarem una mica el nivell, no?,
sí.
A Montreal.
Bueno, no ho sé, a Lleida no sé si hi ha estat algun dia, però...
D'hivern no hi he estat a l'hivern encara.
Pues, sí.
T'han advertit alguns companys de dir, prepara't o no?
Sí, però ja et dic
però,
que
dius,
els mesos més freds que són ara i diguéssim, quan nosaltres ara ens reincorporem, que anem a fer la pretemporada a Orlando... Doncs,
te'ls estalvies. Doncs,
sí, tots aquests mesos i dies ens els estalviarem.
Bé, comenceu per temporada, què? Principis de gener?
Sí, exacte.
I Thierry Henry, com a nou entrenador, quan t'ho van dir, com et vas quedar?
Doncs
et
molt...
van consultar abans, fins i tot?
No.
Ah, no sé, home, tu ho coneixes?
No, la veritat que va ser una sorpresa gratificant per mi, perquè per primera vegada tinc... un entrenador que he compartit amb ell vestuari com a jugador. El Titi, com molta gent sap, per mi és una persona molt especial. Va arribar el meu primer any del primer equip. A nivell professional, el que vaig aprendre, com molts altres que vaig aprendre, però a nivell personal, sobretot, que és amb el que em quedo jo de tots els jugadors i de les persones que em rodejo en aquest món, per mi és molt important. I el Titi va ser una peça que serà sempre inolvidable i ara tinc la sort d'aprendre d'ell com a entrenador, per tant, molt, molt content.
Clar, no sé si et feia una mica com de cosí gran o de germà gran quan jugàveu junts. Costarà ara veure'l d'entrenador? Te l'imagines com pot ser com a entrenador?
Bueno, Titi té una personalitat important, però sí que és veritat que ara mateix és el meu entrenador, jo soc jugador i hi ha d'haver aquest tracte, no?, d'entrenador-jugador. Que per mi doncs, serà un descobriment que tinc moltes ganes de descobrir-lo, d'aprendre i de fer de que tant el Montreal com ell com jo sigui un any important.
Fa gairebé 10 anys que us veu separar del Barça. Heu mantingut contacte després?
Sí, és un dels jugadors que han mantingut contacte. Ja sigui els primers anys a través del telèfon, després quan ell va jugar a Nova York, jo el vaig anar a veure a Nova York, vaig estar un dia amb ell. A Anglaterra, quan me vaig trencar el genoll, un dia ens vam veure a Londres.
Home, llavors tens punts fets ja d'entrada, no?, una mica.
Bueno, no. Punts no? Fets no hi ha res.
Comencem de zero tots.
Exacte, tots de zero.
Clar, el Thierry Henry et va trobar que eres un nen. Tu ara, mirant aquell Bojan que va conèixer el Thierry amb el Bojan que es trobarà ara, què és el que més ha canviat en tu en aquests més de 10 anys que han passat?
Home, moltes coses i espero que així les vegi ell. Lògicament, ell va conèixer un boian amb 17 anys, que verge pràcticament amb tots els sentits, sobretot al món professional, i ara doncs, és un boian que, com tu bé has començat l'entrevista, doncs, ha donat més tombs dels que s'imagina fer en aquella edat i dels que ha après moltíssim. Tant les coses bones que he viscut com les coses no tan bones, moments a l'estranger, moments de soledat, moments de, pues, bueno, de que les coses no et van bé, són els moments que et fan créixer com a persona, com a jugador, i el fet de sempre doncs, voler que l'essència del futbol, que és el que a mi em fa disfrutar, que és el que jo vaig néixer amb sentint el futbol, doncs és algo que he anat construint a través de tots aquests anys.
Vistes amb la perspectiva que et dona l'experiència i haver jugat a tants llocs i amb tants vestidors, aquells primers anys o el primer any i mig, que suposo que era el més complicat perquè arribes amb un vestidor d'elit com és el del Barça i et trobes allà uns mites i una sèrie de gent que porten molts anys. Què és el que et va costar més? Ara, vist en perspectiva, què és el que creus que, ostres, va ser el més difícil i ara ho veig potser millor que no ho veia llavors?
La consciència de la realitat que m'envoltava. El món del futbol, com més inconscient siguis, millor. I jo, la veritat, que tota la meva vida he sigut molt atent a tot. I quan vaig arribar al món professional, doncs sí que va haver uns mesos on vaig perdre moltes coses de... No tenia el control de moltes coses. Professionalment, lògicament, disfrutava, perquè cada dia per mi era un regal. Però sí que és veritat que el moment en el qual, doncs, bueno, la realitat comença, no?, a ser important a nivell extern, doncs, bueno, un xaval de 17 anys...
Que... O sigui, l'onada... Sí. Del boom boyen se't va menjar una mica en aquell moment?
Bueno, més que menjar...
O no vas saber-la gestionar del tot...
És que jo crec que no hi ha una persona amb 17 anys...
Que... Preparada, no?
Preparada personalment. Jo sempre dic, professionalment, jo estava preparat i així ho vaig demostrar. Personalment, jugar amb 17 anys sent un delanter d'un club com el Barça, té la seva importància, té les seves repercussions i bueno, jo ho vaig gestionar de la millor manera possible, tant jo com la gent del meu entorn, i considero doncs, bueno, que vam fer un gran treball amb coses que vam fer bé, coses que no vam fer bé, però que en general doncs, bueno, va ser algo pues, complicat de gestionar, però que ho vam fer amb tota la il·lusió i l'amor que tenim pel Barça.
Clar, vas viure uns primers anys una mica turbulents, després vas viure els millors anys de títols i de triomfs. Jo recordo molt, i és un moment dolorós pel barcelonisme, aquell gol que anulen contra l'Inter. Et ve molt al cap aquell gol, com de dir, hòstia, aquell gol hauria pogut canviar coses? No. Recordem, semifinals, sí, sí. Es remuntava l'eliminatòria, s'anava a la final del Bernabéu, era un moment d'explosió màxima, el Boyan marca un gol i l'àrbitre anula per unes mans en el control anterior. I et ve al cap allò, sovint aquest gol, com dient, hòstia, aquell gol aquell dia?
No, perquè la realitat és que no va ser gol. Llavors és... Jo crec que des del moment que vaig arribar a casa vaig ser conscient de la importància que hagués pogut tenir aquell gol.
Però mi, no te'l anaves repetint al cap del club, l'allò, aquest àrbitre?
No, perquè, ja et dic, és perdre energia innecessària en pensar què hagués pogut passar. Igual, si aquell gol hagués sigut vàlid, en aquell moment hagués sigut molt important per mi, hagués sigut molt important per la història del club, però igual no hagués tingut les mateixes vivències o les mateixes experiències que he anat adquirint durant la meva carrera, no? Que igual no te les canviaria. Aquell moment... O sigui, hauria pogut ser un moment magnífic, però no va ser perquè no havia de ser.
Aquí compartís vestidor amb Leo Messi, ahir recollia la seva sisena pilota d'or. Quan el vas veient que va sumant títols, penses, ostres, ja es veia venir. Fa 10 anys que això acabaria així, o t'ha anat sorprenent ell també?
A nivell futbolístic, no. A nivell personal jo crec que ens sorprèn a tots, no? El fet de que una persona sigui capaç... De any rere any volgués ser el millor, volgués guanyar títols, és algo admirable i és algo que li ha fet ser aquest jugador tan regular de fa tants anys que està sent, doncs, demostrant que és el millor jugador del món.
Hi ha hagut alguns anys una mica de debat. Tu has anat voltant, ara en parlarem, has anat voltant pel món. Clar, sembla que el debat al món només era aquí, o aquí o a Madrid, que es discutia en el seu regnat. Tu que has estat a Anglaterra, que has estat a Holanda, Itàlia, tot arreu, tothom ho ha tingut clar sempre? O aquesta dicotomia Messi-Ronaldo també es mantenia fora d'aquí?
Es manté tots els vestuaris, a totes les ciutats de futbol
també.
Es discuteix, sí, lògicament, i és natural. Vull dir, això, tothom pues, té la seva visió futbolística. Podem mirar un jugador o un altre. Estem parlant de jugadors. Per mi, un dels jugadors que et diria més importants que he vist és Ronaldinho. No? Estem parlant de l'etapa. Ronaldinho va durar...
Molt, molt poc.
Pues va durar més poc, però clar... Per tu, com t'agraden els jugadors, doncs a Anglaterra, per exemple, et destaquen molt a Cristiano. I et diuen, ostres, és que Messi no faria el que Cristiano ha fet a la Premier, perquè ells han vist a Cristiano a la Premier. Clar, tots són tipus de comparacions i creences...
Que... un moment, no?
Sí, els dic que sí, que ho faria Messi millor, però...
Bé, has voltat per tot arreu, després et vull fer algunes preguntes, però de tots els llocs on has estat, quina samarreta és la que, quan te l'has posat, t'ha pesat més? Perquè has vestit samarretes molt, molt importants. La del Barça és la que pesa més? O quan et vesteixes del Milan, dius, ostres, no sóc d'aquí i sento una cosa especial. O poses la de l'Ajax i és un club que potser no té la dimensió mundial, però, en canvi, crema gairebé aquesta samarreta.
A veure, pesar és la responsabilitat que tu tens quan tu te poses una samarreta i quan tu surts al camp de futbol. Que per mi no hi ha diferència d'una camiseta Milan-Roma a una de l'Alavés-Manx. Al final, la importància que té és el respecte dels aficionats, del club, i jo soc una persona molt exigent, molt responsable, que m'agrada fer les coses ben fetes, per tant, a nivell de pes, sento el mateix. Sí que és veritat que la del Barça, perquè és la samarreta que és, com jo ho he dit moltes vegades, és com la meva segona pell, i allí va més enllà els èxits professionals de club. És algo teu personal. Llavors, doncs, bueno, hi ha molt sentiment per mi, més enllà de les altres camisetes, que les he defensat sempre, amb tot el respecte.
El Bojan, el que ens està explicant, forma part de la seva carrera. Molta gent a casa t'ha seguit, creu que et coneix... Però ara intentarem descobrir una mica alguna part del Bojan que jo crec que és més desconeguda. Clar, no ho sabem nosaltres, això ens ha hagut d'explicar gent. Hem anat a buscar dos amics teus, que a més la nostra audiència els reconeixerà. Un excompany teu té un vídeo per tu, et vol comentar alguna cosa. Sona el nom d'Ibai? Ubiques Ibai?
Sí, sí.
Bé, doncs Ibai Gómez té un missatge pel Bojan Kerkić.
Bojan, querido, bueno, pues desde Bilbao hago este vídeo. La verdad que me hace mucha ilusión que hayan contactado conmigo por ser una persona a la que quieres. Ya sabes que yo también te quiero mucho, que eres una persona muy especial, un amigo muy especial para mí. Te mando este vídeo para pues, darte una pequeña sorpresilla, para darte un abrazo gigante, para ver si nos volvemos a ver pronto. Y para decirte que bueno, que de nada por el cuerpo que estás echando, ¿sabes? Es broma. Ya sabemos, ya hablamos mucho de lo bien que nos sentimos con este estilo de vida y que para mí es un placer que podamos compartirlo. Lo dicho, te mando un abrazo enorme y bueno, saludos a todos de TV3.
A ver, el cuerpo que te estás echando, el estilo de vida, ¿qué ha cambiado aquí el Bojan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Per qué te digo eso, Ibai?
Sí, porque si em poso al seu costat, vull dir, no hi ha, vull dir, saps, a nivell de cos, ell físicament està molt fort. Però sí que és veritat que l'any de l'Alavés em va permetre conèixer una persona com l'Ibai, que és una persona que sempre he dit que ha après molt, no? Ha après de lo que és el viure el futbol volent ser sempre, no? El millor. Els entrenos, quan estàs a casa, a nivell d'alimentació, a nivell de preparació física...
O sigui, vas canviar allà? És a dir, vas canviar moltes coses arrel de conèixer l'Ibai?
Jo sempre he estat obert, no? A el que és l'aprenentatge de gent que jo m'ho puc anar aplicant, perquè al final tothom som diferent i no tothom ens sente bé el mateix. Però sí que és veritat que l'Ibai, pues bueno, hi ha moltes coses de les que ell fa pues que ens hem sentit molt identificats l'alimentació, amb el cuidar-se bé i bueno, arrel d'aquell any pues, hem tingut molt contacte i hem anat fent, pues, bueno, compartint molts moments d'aquests junts.
Bé, Instagram us veu fent entrenaments junts fins i tot aquest estiu passat, no? Vull dir que heu anat compartint molts moments. Bé, hi ha un altre amic que et vol dir alguna altra cosa. Aquest no és futbolista, és cantant. Pots imaginar qui pot ser? Miki?
Miki.
Té alguna cosa a dir-nos al Miki?
Miki.
Què passa, maco? Com estàs? Escolta, primer de tot, saludar-te. Segon, enviar-te una abraçada molt gran, que fa molts dies que no ens veiem, que estàs perdut per Canadà i no hi ha qui et vegi, i després estàs a 40.000 programes més. Que sàpigues que has de venir a cantar un concert. Ho saps, estàs convidadíssim. Tio, que trobo molt a faltar i que segur, segur, segur d'aquí ben poc ens trobarem una altra vegada i fotrem un bon soparet i una bona farra, vale? Bueno, el teu, amb la teva dieta paleolítica aquesta estranya que fas, però tot correcte. Una abraçada, guapo.
A veure, hi ha dues coses aquí. Primer, ens explica'm aquesta dieta, doncs. Això és imposició o és suggerència de l'Ibai, aquesta dieta que et fa que els sopars amb el Miquel hagin de ser una mica especials, o ets molt radical?
Bueno, ara la broma aquesta de la dieta paleo me la fa bastanta gent. És, bueno, és el que he dit abans. O sigui, jo no sóc una persona que porti les coses als extrems, però sí que m'agrada seguir pues, bueno, el que em sente bé. I ara pues, bueno, estic menjant dues vegades al dia, no esmorzo. Dintre de l'alimentació doncs ja no menjo pasta, no menjo citró, que és l'hidrat de carboni. El menjo amb el moniato, amb la patata.
Però ets d'aquells estrictes que quan comencen allò no s'ho salta.
Soc estricte, però si em diuen que hem d'anar a menjar un bon plat de pasta a Cacio Pepe, que és un plat típic romà, doncs pues, hi vaig, vull dir, me'l menjo a gust.
Dos cops al dia només, eh?
Sí. Sí, sí.
No et renyen a casa? Has de menjar més?
Al principi sí, però ara hem vist que
s'ha tingut aquest cuerpecito, sí, ja... I després cantar. Aniràs a cantar un dia un concert del Miqui Núñez o no?
Jo aniria encantadíssim, però el problema és que cantar no
sé. No se't dona bé cantar?
No, no se't dona bé.
Segur?
Segur, sí.
Perquè ara, si em diu que sí, posem una base musical. No. I fas una actuació, no, eh? No. A veure, clar, ho dèiem al principi, tu has viscut fora de casa a molts llocs diferents. On has viscut millor? Com a persona, eh? Ja no dic com a futbolista, però com a persona, Barcelona, Roma, Milà, Amsterdam, l'Stoke, Magúncia, Vitòria, Canadà... On has tingut un nivell de vida, hòstia? Per viure, allà.
Barcelona.
Barcelona.
Sí. Sí, no som conscients de lo que tenim aquí.
Clar, tu pots dir que ho has vist a molts llocs.
Sí, per mi lo que és Barcelona, Catalunya, perquè jo, lògicament, soc de Lleida... Però ara aquests mesos no he anat a cap lloc de viatge perquè aquí, vull dir, sí, està molt bé.
Trobes a faltar?
Bueno, es troba a faltar, però sí que és veritat que les altres ciutats on he estat m'han permès, i em continuen permetent, doncs, reptes personals que si no fos pel futbol, si no fos per aquestes oportunitats que tinc de jugar a futbol, doncs no les viuria. Són, doncs, bueno, reptes que, per exemple, ara l'agost a mi em va costar bastant el fet d'anar, doncs, lo que és a Canadà, pel fet de la distància, però que una vegada trenques, no?, aquesta barrera, que moltes vegades són les barreres que nosaltres mateixos ens posem, i arribes allí, descobreixes una ciutat fantàstica, un lloc on cada dia aprens, on cada dia creixes professionalment, personalment, i això a mi m'enriqueix moltíssim.
On es condueix pitjor?
A Roma. Me van prendre les vegades el carnet.
Dues vegades?
Dues vegades.
Però per...
Injustament.
Injusta, segur, no?
Seguríssim.
No hi havia bar.
Res.
Per revisar-ho. I els àpats fora de casa, on t'han estat més difícils? Bé, dieta paleo a banda, diguem-ne.
Anglaterra.
Anglaterra costava, sí, més de menjar una mica...
Sí.
I l'última, quina ciutat d'aquestes ha superat les teves expectatives? Que anaves una mica pensant, ui, i has dit, mira...
Milán. Milà és una ciutat que per visitar-la igual no és gaire maca, però per viure és molt interessant. I Montreal. Montreal, bàsicament, doncs, desconeixia el que era la ciutat. Sí que Canadà com a país era un país que tenia, doncs, bueno, que em cridava molt l'atenció, però ha sigut és un gran descobriment.
El Bojan Krkić, que no el descobrim avui, que és un jugador que fa molts anys que el seguim, vols venir a taula? Que tinc aquí... Ells tots segueixen també la dieta paleo, llavors sí, no? Podeu compartir receptes i demés. Vens a taula? Mira, et col·loques aquí al costat del Xavi, perquè també vull que intervinguin. cinquè grau. Ja t'estàs imaginant un sopar paleo, eh?
No sé bé què és, això.
I menjar dos cops al dia, eh?
Jo m'imagino més menjant caragols amb el Bojan, que no. Dieta paleo, què vols que et digui?
A veure, Bojan...
Explica'm això del boniato, què ha dit? Que
és... La patata.
I la patata, perquè a mi m'agraden molt els boniatos.
Doncs és un hidrat molt bo.
Sí, va bé que el menjar, no?
Perfecte.
Vale. Sí, però amb moderació, eh? Que sí, no, ja et veig a venir.
Fotent una panxa, xat, o què?
A veure...
Tinc un dubte. Que dos àpats al dia, cada quantes hores? Això. Perquè sempre s'ha dit que s'han de fer cinc àpats al dia.
Sí. Sí. A veure, jo no sóc cap...
Estem obrint el consultori de Bojan Kerkic, eh?
Ni res, això que quedi claríssim. Jo expreso el que a mi em sente bé. Llavors, doncs, és entre les 2 del migdia i les 9 de la nit. Són dos àpats.
A veure, li vull plantejar algunes qüestions i si voleu entreu, eh? Però m'agradaria que... Hem parlat poc de l'actualitat del Barça i un parell de preguntes sí que et voldria fer. I més va lligat amb el que ens explicaves ara. Ansu Fati, quan tu veus debutar Ansu Fati, penses també en el teu debut i no sé si projectes una mica o compares, mira, a mi em va passar això i a ell li pot passar això. Et fa patir una mica de dir... Clar, aquí ens hi vam abocar com a bèsties, perquè, clar, va tenir un debut una mica com el teu, eh? Entrant, marcant, enlluernant...
Sí, de fet, l'altre dia el vaig veure i em va cridar molt l'atenció de dir... És que és un nen. Com podia jo en aquell moment sostenir tot el que precisament ell ara està sostenint, no? Repeteixo el que he dit i considero que i ho està demostrant professionalment. Està preparat per competir a un gran nivell. El tema és que en aquesta edat no tens l'experiència per gestionar el que és aparèixer, desaparèixer en temps, aparèixer, desaparèixer en temps. Està molt bé que se li doni l'oportunitat de jugar, però considero que una edat com és la que té ell, que no juga ni al filial, és un jugador que s'ha de, a nivell intern, a nivell de club, s'ha de protegir.
És a dir, si no juga al primer equip, tu creus que li convindria més jugar al filial sense que no quedar-se allà al primer equip a la banqueta 7 partits seguits?
Sense dubte. Ansu ha de jugar cada setmana. Cada setmana. Si és el primer equip, perfecte. Però si no, ha de jugar cada setmana. I ha de formar-se, ha de competir. És un xaval com molts jugadors a la seva edat, que estan en procés d'aprendre moltes coses.
Clar, però ell ho pot assumir bé, això, creus? Que, o pot ser difícil per un nen de 17 anys que arriba al primer equip, que es troba als focus, dir, hòstia, ara baixar... Anava a dir el mini-estadi, anar al Johan Cruyff, ja no mola tant. S'ho ha de menjar.
Jo ara no estic allí com per opinar, no? Però sí que per mi, no, lo que és important és que es miri a nivell personal. A nivell personal i a nivell professional el que repercuteix el fet d'haver fet aquests passos tan grans, que crec que ell ha passat del juvenil al primer equip,
sí.
Passant-hi pel filial. Llavors, són processos que s'ha d'anar amb cuidado. Avui en dia estem en un moment en el futbol doncs està tornant una mica desorganitzat, però dintre d'aquest desordre hem d'intentar, no, sobretot a jugadors com Ansu, de cuidar-los molt bé i que milloren i que aprenguin, perquè és un jugador que està demostrant que el Barça pot jugar molts anys i molt bé.
L'altre nom propi que en parlava abans aquí, Piqué, també el coneixes, el Gerard, i aquí hi havia una mica de debat de les seves prioritats. Quines creus que han de ser les prioritats de Piqué, o quines creus que són les prioritats de Piqué? És futbol, 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 o el veus capaç de tenir diverses prioritats i focalitzar en cada moment la que toca?
Jo, Piqué, sempre he dit que és dels jugadors més intel·ligents que he conegut i que compartir vestuari. I per mi, lo més important com a aficionat del Barça és lo que ell fa al camp de futbol. Prèviament, jo recordo quan era petit, jo els jugadors del futbol del Barça només els veia vestits de jugadors. Era el camp de futbol. Si tu, Piqué, el veus al camp de futbol i veus que rendeix bé i veus que fa 10 anys o més anys que està un dia abans competint a un nivell altíssim. Mentre estiguin aquest nivell...
No li pots dir res, no?